Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks.
Avui esquartarem la teva cantant preferida.
Ah, sí? I de qui parlarem avui?
Don Curiol, je veux dire que je suis bien heureux.
Eh? Que...
Donc, je suis très content de partager ce rêve.
Què t'has tregat?
Cette aventure fantastique.
Fantàstic?
Sí, fantàstic sí. Avec toi et avec ceux qui nous écoutent.
Cutre? No sé què vols dir, César, no sé què et passa, però avui et veig molt estrany, eh? Has estat fent classes d'idiomes o què?
Oui.
Oui, c'est moi, no?
Oui, c'est moi.
Doncs jo no sé per què, però no sé de qui parlaràs avui.
De desembre de 1915, París. La cantant ambulant Annette Maillard es troba sota l'efecte de l'alcohol i les drogues quan comença a notar les contraccions cada cop més seguides. Aquestes li anuncien que està a punt de parir.
Hòstia, avui comences fort, César?
Molt fort.
Avui comences bastant fort, sí.
Sí. En aquests moments es troba sola, doncs el Louis Alphonse Gassion, el seu marit, contorsionista i acròbata, i també alcohòlic, porta una vida, diguem-ne, distreta.
Home, sí, sent contorsionista, què més has dit?
Acròbata.
Acròbata i alcohòlic.
Alcohòlic també, sí.
Home, no pinta molt bé la cosa,
Bueno, ja se sap, la vida de la gent del circ és una mica inestable, sobretot si has de fer acrobàcies alcoholitzat.
Sí, sí, caminar per la corda fluixa alcoholitzat ha de ser complicat,
Una mica, no?
Sí, jo no ho he provat, però tampoc recomano que ningú provi. Des d'aquí...
Per mi és complicat parlar alcoholitzat.
Ja, i no alcoholitzat a vegades també.
També,
no?
Per mi també, sempre. De fet, quan el Louis rep la notícia del naixement de la seva filla, s'emborratxa i abandona la mare.
Hòstia, no pinta gens bé la història d'avui.
No. Aquesta dona llum a mig camí cap a l'hospital, en ple carrer, sota un fanal, a la Rue Belleville.
No sé on és, però...
Pinta millor o no? Pinta millor.
No gaire, No gaire.
La neta és pobra, molt pobra. Porta una mala vida i, a més, fa fred. I no es veu capaç de cuidar la petita Edith Giovanna Gassion, la nostra protagonista d'avui.
Home, és que, a veure, un 19 de desembre, a París, a l'any... Quin any era?
15.
1915.
Sí, 2015 no, eh? T'has adonat una compte? Ara m'he acabat d'adonar.
Sí.
Quan m'has dit quin any era, he dit 15. Jo he dit tan panxo, no? M'he quedat... I després he pensat, clar, és que abans, a la nostra època,
sí.
Podies dir l'any 15, ja sabies... Però clar, ara dius l'any 15, hòstia, això fa poc.
Clar, sí, sembla que faci 4 dies, no?
Però, de segle
sí, i... Com del 2017, que sembla que faci poc, també.
Sí.
Ja, sí, 15 del segle passat, desembre... 19 de desembre, París, donar llum sota un fanal, no?
Sí.
Home, no pinta bé la història d'avui, César, perdona que t'ho digui.
És així que pensa que el millor per a la criatura serà portar-la a algú que se'n faci càrrec d'ella.
Bueno, abans de donar-li una mala vida, potser és una bona opció.
Sí. Està decidit, la portarà amb la seva mare, la que serà l'àvia materna, l'Emma Said Ben Mohamed, una dona d'origen algerià.
Sí, però no em tenia pinta, sí.
I sí, se'n farà càrrec de la petita, preocupant-se tant per ella que dins els biberons, en comptes de posar-li llet, li posarà vi.
Home, espera.
Vale,
vale.
Diu que així elimina els microbis.
Home, potser sí que s'eliminen microbis, però posar en un biberó vi, no ho sé, eh? Ara estaria penat, segurament. Aquestes coses ara ja no passen, César. No. Ara la gent posa llet en pols.
Ja.
No?
Segurament, no sé.
Sí, bueno, algunes bueno. donen pit, però altres posen llet en sí. pols.
Sí, sí.
Que potser fins i tot és més dolent que el vi, eh? Vés a saber. Jo no ho
segurament.
Sé.
Segurament.
No sóc nutricionista, no t'ho puc dir, però... No pinta
sí, però bé. També et dic cosa, que ja les infermeres es posen molt pesades allà quan pareixes, agafen les mares allà, que li has de donar el pit, li has de donar el pit, vull dir...
Ostres, ja, i com si donar el pit fos fàcil, que
sí,
no és
sí,
fàcil
sí.
tampoc.
Com, però, sí. Insisteixen molt, eh?
Ja, bueno, perquè és el més sa, en realitat.
Sí, sí, sí.
Però, clar, no és fàcil, els primers dies no són fàcils.
Jo perquè no tindré més fills, si no portaria una ampolla de vi...
Per celebrar-ho, no?
Sí, no, pel biberón.
Joder, César, sembla que hagis nascut a l'any 15, tu, també.
Segurament, sembla. Vull dir que segurament
sí,
ho sembla.
Sí, sembla,
No la tindrà gaire temps a casa, a la criatura, val? Mm-hmm. Doncs considera que si no se'n fa càrrec de la criatura a la seva mare, se n'hauria de fer càrrec el pare.
El contorsionista, acròbata, no?
Exacte.
Ja.
Aviat esclata la Primera Guerra Mundial, i aquest, el pare, sí. és obligat a anar al front. Així que portarà la bebè a casa de la seva mare, l'àvia paterna.
Hòstia, l'àvia, sí. Ara això, els matrimonis d'ara no compten amb els avis pràcticament per res, eh? No, no, ara els avis no fan de mainaderes, ni fan...
No, jo a les portes de les escoles veig pares...
Motivats.
De 70 anys.
Sí.
I 80.
Sí. Pares de pares de l'escola.
Ah,
no?
Llavors són...
Deu ser sí. pares de pares, sí.
Segurament. Bueno, i és així que mentre ell se'n va donar trets per salvar la pàtria...
Sí.
La pàtria.
Sí, sí.
Doncs la petita protagonista es quedarà la seva àvia, que és regenta un bordell.
Home, ja... Vida complicada, eh?
Sí.
Vida complicada.
Sí. Aquesta nena serà criada entre prostitutes i clients.
Bueno... Sento, però és que no pinta bé, eh? No va agafar en millor forma, això, eh?
Ha sortit del vi.
Ja, i se'n va al...
Sí.
Al sex.
Estem a finals de novembre de 1919 i es dona per finalitzada la guerra. El Louis Alphonse regressa del front i va buscar la seva filla, que ja està a punt de fer 3 anyets. Se l'emporta a viure la seva vida, la miserable vida dels artistes ambulants i del circ.
Sí que és miserable, sí, a vegades.
Sí.
Entre bueno, lleons i elefants.
Potser entre biberons aprèn a...
A què?
A pujar el trapeci i fer tombarelles mortals.
A fer, sí, exacte, sí. A fer mortals enrere, no?
Home, estaria bé.
Sí.
Passen els anys i l'Edith Giovanna és tota una noieta petitona de físic, molt petitona, però ja a l'adolescència. Es dedica a cantar pels carrers, exactament com havia fet la neta Meillac, la seva mare. Desembre de 1929, la nostra jove protagonista ha fet 14 anys i decideix independitzar-se del seu pare.
Bueno, una bona decisió segurament si la vida que li podia oferir el pare tampoc era la millor.
Bé, ella vol fer camí tota sola cantant pels suburbis de París. Freqüentarà el barri de Ménilmontant, la zona de la Place Pigalle, a prop de Le Sacré-Cœur, als peus del turó de Montmartre. Ara... bueno, una mica de tour per la zona.
Sí, sí, no, i tu tens pinta d'haver estudiat francès, eh? O sigui, pronuncies bastant bé. Jo Montmartre no ho sé dir, eh? Montmartre, aquella R xunga.
Ara ja som a l'any 32. La nostra artista ambulant ha fet 17 anys i s'ha enamorat d'en Louis Dupont, un mosso d'aquells que fan encàrrecs. Vull dir, suposo que el noi que porta els cafès, no sé, fa encàrrecs, un mosso d'encàrrecs.
Sí, fer encàrrecs no està mal, eh?
Pots, no.
A vegades es toquen fer unes coses, a vegades unes altres, sí. Però almenys no és estar en una fàbrica fent passar 8 hores.
Una vegada un senyor amb una gabardina em va dir, tinc un encàrrec per tu, i em va donar una pistola.
I va obrir la gabardina també o no?
Ostres, no.
És que clar, un senyor amb gabardina és molt sospitós, no només per la pistola, eh?
Sí. El però, pot...
Perdó,
digues,
eh?
Digues, no,
però,
no.
Però tu vas fer l'encàrrec o no?
No.
Ah, vale.
No. Al poc temps tindran una filla, la Marcell. La nostra protagonista és mare d'una bebè preciosa. Continua cantant perquè és el que li agrada, el que ha volgut fer sempre i també per tirar endavant la criatura. Encara que els ingressos són minsos. Bueno, ja sabem.
La vida de l'artisteo, sí, sí, sabem que els ingressos són minsos i t'has de buscar la vida com sigui.
El 1915 no?
I el 2023, no?
Sí.
Ja. Sí, sí. Bueno, 2024, quan la gent escolti aquest podcast.
Sí, exacte, sí. Mm. Bueno, doncs això. Arriba l'any 34. La petita Marcell, amb només 2 anys d'edat, mor a causa d'una meningitis.
Hòstia. Dramàtic, eh?
Sí.
Vides molt cruels, eh?
Segurament no li va donar vi.
Segurament
si hagués
donat
vi...
Potser hagués sobreviscut,
potser
però
més que... sana.
Potser sí o potser no, eh? Això tampoc ho sabem, són especulacions.
Sí, clar, clar. La nostra jove mare està destrossada per la tragèdia, però continua cantant als clubs i cafès de Pigall i els barris més desafavorits de la capital francesa. Un bon dia, cantant al carrer, coneix el Louis Le Pleu, el propietari del cabaret Jernis, un dels més coneguts de París. Aquest la cuida com un pare i la instrueix per a convertir-la en una figura del cabaret.
Bueno, troba algú que potser l'ajuda, no? Mm. En aquesta vida de moment tan tràgica que havia viscut amb només que 17, 18, 19 anys, no?
Sí. A l'any 1936, la nostra protagonista firma un contracte en la discogràfica Polydor i enregistra el seu primer disc, Le Monde de la Cloche, i es converteix immediatament en un èxit mediàtic. Bueno, comencen a...
Sembla que la cosa millora, no?
Sí. Arriba el mes d'abril, la vida li somriu, i mentre ho celebra, el Louis Le Pleu, el seu pare artístic i protector, és assassinat d'un tret en un club que regenta.
És que no podia anar bé la cosa.
Ja comencen en les muntanyes americanes, sí, 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 aquestes, sí. De pujar i baixar.
Sí, 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 però... Clar,
muntanyes és que... americanes és que són...
Són xungues,
són com les russes.
De muntanyes.
Sí.
Sí, sí. Sí, és Monte Ural, no, aquell?
Sí.
No?
Sí, el Ural, sí. En un principi, la nostra cantant és considerada sospitosa. La premsa la assenyala. I la sí, sí, clar.
Clar, però si la premsa ja diu que ha sigut ella, no? Sigut això ara no passa.
I la societat elitista parisina li gira l'esquena.
Que cruels.
Sí.
Tot per un rumor, eh?
Sí. Ara l'he dit Giovanna torna a enfonsar-se en els barris baixos de la ciutat, tornant a cantar en tuguris i portant de nou una vida totalment desordenada. Però la nostra lluitadora no està disposada a deixar-se caure. Així que busca un vell compositor que havia estat el seu pretendent i amb els seus encants el persuadeix per a qui li ajudi a reemprendre la seva carrera. És així...
Tenia poder femení, no?
Sí, sí. Així Ramon Asso se li uneix i l'ajuda a convertir-se en una cantant professional del Music Hall.
Oh. Bueno, sí. Torna la cosa a millorar una mica.
Mm-hmm.
Pujar, baixar.
Sí, sí, sí. La muntanya aquesta francesa.
Vida dura, eh?
Març de 1937, la nostra cantant ressorgeix amb força i debuta al Teatre ABC de París, convertint-se immediatament en una estrella de la chanson française. Uh-huh. Ara el públic l'adora i els programadors de ràdio també.
O sigui, com és la gent, eh? O sigui, uh-huh. Passes de ser un assassí a ser adorat, no? Uh-huh. Això, sí, hi ha coses que no canvien, eh, en la humanitat.
Sí. En 1940 triomfa amb una peça que el poeta, dramaturg i director de cinema Jean Cocteau escriu per a ella. Un any després interpreta la pel·lícula Montmartre sur Seine, de Jules Lacombe. Estan en el temps de l'ocupació nazi, però la nostra artista decideix seguir cantant com a desafiament als invasors.
Clar,
i s'erigeix...
Sí. Clar que sí, desafiant sí, els nazis. Clar, és clar, que no es podia fer d'una altra manera.
I s'erigeix com a protectora dels artistes jueus.
Hòstia, això ja és una posició... És posicionar-se en el lloc correcte de la història, eh?
En aquell moment sí.
Sí, sí, en aquell moment
ara,
sí.
Ara no ho sé, eh?
Ara és més complicat. Ara, com diu tothom, no, és que és un tema molt complex. Llavors, sí. Clar, cuidao amb el que dius, eh?
Sí.
Jamás digues jamás. Saps?
Jamás digues. A la primavera de 1944 es presenta al Moulin Rouge i allà coneix el cantant Yves Montand. Els dos compartiren un espectacle i alguna cosa més.
Algun fluid.
Segurament.
Algun llençol.
Un llençol,
no?
Sí.
I coixí.
I fluïts.
Fluïts, coixí, llençol, sí, sí, sí.
Leaves debutarà al cinema de la mà de la nostra protagonista amb Étoile sans lumière. Però l'any 46 es separen. I és en aquest mateix any que la nostra cantant es presenta amb el grup Le Compagnon de la Chanson, en el que interpreta amb gran èxit l'Étoile Cloche. La nostra artista està en un molt bon moment. La seva carrera sembla imparable i la guerra ja s'ha acabat.
Bueno, té pinta de que tot va bé, eh? Ara sí, té pinta sí, de que sí, tot sí. va bé. No m'anuncis aquí sí. una baixada com la primera de la muntanya russa.
Sembla que bufa el vent a favor.
Sí, exacte. Sí. Veles a tope i...
Sí. De fet, és el moment en què escriu La vie en rose. Hòstia. La seva cançó, diguem que és de les més celebrades. Mm-hmm. Les cançons més celebrades.
Sí.
És per aquesta època que viatja als Estats Units per a realitzar la seva primera gira a l'Amèrica del Nord. Són moments de felicitat absoluta. La nostra estimada protagonista coneix el que serà el seu gran amor, el lluitador de boxa francès d'origen hispano-algerià, Marcel Cerdan, que havia guanyat el campionat mundial de pes mig el 21 de setembre de 1948. L'Ed Giovanna és més feliç que mai. El seu amor, Marcel, li transmet pau, li dona estabilitat, inclús pot controlar la seva addicció a l'alcohol i a alguns medicaments nocius per a la seva salut.
Bueno, està bé. Control.
Sembla que
control.
Sí, sembla que el boxejador treu la millor versió de l'artista.
Mm-hmm.
Ara,
el boxejador també té sentiments.
Sí. Clar que sí. Sí, hòstia, clar, jo m'imagino, hòstia, m'imagino que està sempre amb els guants posats i amb aquella cosa que es posa a la boca.
Hòstia, que xungo, no? Sempre, per acariciar. Ja, sí. Sí, entre allò i els guants.
Sí, a Carona.
A Carona amb el guant, no? Sí. Bueno, sí, és una imatge poètica, sí.
Sí, molt romàntic tot.
Molt.
Doncs això, ara ja només pensa en ser feliç i en gaudir de la vida amb el seu amor.
Clar que sí, ja ho havia passat prou malament, no?
Home, durant els 30 anys. Ja li tocava, Uri.
Sí, estic d'acord.
Ostres, 28 d'octubre de 1949, segurament...
No sé què va passar.
Serà bo.
Esperem que sí.
L'Edit està a New York esperant el seu estimat, que ha agafat un vol des de París per veure's i poder estar junts una bona temporada. L'avió sobrevola les Açores. Quan de cop s'estavella sobre el Pic de Vara, una muntanya de l'illa de São Miguel. Marcel i els 48 tripulants moren per l'impacte.
Sí, és que salvar-se
d'un
accident d'avió és complicat.
Es veia venir, i... les muntanyes aquestes portugueses són molt perilloses.
És molt perillós, sí. I això que no anava pel triangle de les Bermudes, no? Que també és un altre lloc xungo, però...
Sí, ja, però està clar que hi ha gent que és això, que es puja... a la muntanya espanyola.
I la caga, no? Home, a veure, jo cada cop que em pujo a un avió, no sé per què, però penso, és el típic avió que caurà. Ja. Sempre em passa pel cap.
A mi em fa molta por, eh? Em fan por, eh?
A veure, a mi em fa respecte.
Sobretot despegar. Sembla que no pot.
Ja. No? Jo un cop tornant d'Hamburg, o sigui, quan va despegar l'avió... Mm. És com que feia la sensació que no anava a prou velocitat.
Ja, això fa por, eh?
Sí, perquè estàs allà...
No sortirem, no.
No pots fer res. A més, era de nit, ja no es veia res. Vull dir que si t'estavelles...
El que pots fer és posar-te el cinturó i si t'estavelles...
Ja està, sí, és que no pots fer res.
El cinturó posat.
Bueno, hi ha gent que fins i tot treu el telèfon i grava.
Ja.
Accidents d'avió.
Però quin sentit té quan et poses el cinturó, vull dir, en un avió...
Ja. Bueno, a veure, també hi ha pel·lícules basades en fets reals d'accidents d'avió o aquell pilot que va aterrar al riu Hudson.
Ah, sí.
I va salvar a tothom que hi havia allà.
Sí, el senyor Hudson, no era?
Segurament. Sí, senyor Hudson. No, els va salvar tots, eh? I abans que s'enfonsés a l'avió, o sigui, van sortir i els van rescatar.
Ja.
O sigui que potser el cinturó algú fa.
Ja. I hi havia la pel·lícula aquella, Viven, que ara han fet una nova versió, La societat de la neve, no sé què vull dir...
No, l'autèntica és el Viven, sí, com van sobreviure aquella gent.
La neve, què vol dir això? Bueno, tornem a la muntanya...
Reescriuen la història.
Sí.
Però va, sí, torna a la muntanya aquesta.
Torna a la muntanya emocional aquesta, la muntanya aquesta japonesa. La nostra protagonista, doncs, cau en una depressió, no?, una depressió... que se li feies els seus problemes de salut. Ella comença a tenir problemes de salut i se li suma aquesta depressió. Gairebé no es manté en peus i és per això que augmenta la dosis de morfina que l'ajuda a pujar els escenaris. Han passat uns mesos de la tràgica mort del seu estimat i juntament amb Marguerite Monod composa en la seva memòria Himne à l'amour.
Mm-hmm.
Himne à l'amour.
Sí, això ho he captat. Vale. No entenc francès, però aquest l'he captat.
Aquesta cançó estarà entre els seus més grans èxits.
Mm-hmm.
L'any 51 coneix Charles Aznavour. Aquest serà el seu secretari, assistent, xofer, confident i amant.
Hòstia, tot en un.
Té, sí, tot en un. Sí,
sí, sí. Sí, sí.
Sembla una navalla d'aquella suïssa.
Ah, és Nabur, no?
Sí,
sí, sí. Ah, és multiusos, no?
Sí.
Et porto un taxi, et faig el llit, vaig a comprar...
Et faig el llit i el que vulguis, no? És una mica això.
El que faci falta. Sí. Això en francès, dit en francès. Sí, jo sí, no sé sí. Com es diria, sí, sí. Però...
Ell li escriurà algunes de les millors cançons del seu repertori, com per exemple Plus bleu que te je. Más azul que tus ojos.
Ah, que bueno.
I Jezebel. Jezebel, no.
Ja, ja, ja.
Però la relació extramusical dura poc. Doncs el 29 de juliol de 1952 torna a casar-se amb altre cantant francès, Jacques Pills. Semblava que anava a passar alguna cosa, dolent, però no.
No, bueno, es casava amb un altre, no?
Sí. Sembla que la il·lusió ha tornat a la seva vida. Bueno. Aquest ressorgiment de l'amor fa que prengui forces per començar un programa de desintoxicació. Bueno, per vèncer... Ja té una addicció a la morfina.
Mm-hmm.
Es comença a sentir malament, a més té també la tragèdia aquella que li ha passat, vull dir, comença a medicar-se molt i, bueno, necessita...
Sí, sí, necessita fer teràpia i desenganxar-se sí. de tota la mala vida. No?
Estava malalta i els forts dolors que patia la van convertir en una addicta. No només a la morfina i a l'alcohol, també a medicaments que afectaven la seva salut. Però la nostra artista no estava disposada a deixar de cantar. I és en aquesta dècada dels 50 que triomfa als Estats Units, sobretot en les seves actuacions al Carnegie Hall de New York. A mitjans dels anys 50 ja és considerada una de les grans estrelles del Music Hall a tot el món. Any 1956, la relació amb Jacques Pill es trenca. El matrimoni es separa. Bueno, i es divorcia.
Sí, sí, sí. Sí, bueno...
Aquí, en aquest país, en aquests anys no es podia fer això.
Ah...
Bueno, en Espanya,
vols dir?
Espanya, sí.
Ah, ja. Es podia. Ja, ja, ja. No era legal, no? Però la gràcia de Dios.
Va, això. Bueno, però vull dir... Cap problema, eh? Perquè l'amor... Torna a trucar a la seva porta. L'amor.
Oh, cuando el amor llama a tu puerta, ¿no?
Resulta que coneix el George Moustaki.
Era grec, no?
No, oh. Era egipci francès.
Hòstia.
Després sí que tenia família grega, ah, però ell va néixer a Egipte i era egipci francès. L'havia conegut un vespre en una actuació...
Un moment, ser egipci francès és molt... O sigui...
Molt que és difícil de dir, no?
Sí, 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 sí.
Si dius hispano-suís, queda bé.
Sí, sí.
No pega, però queda bé. Hispano-suís.
Hòstia, que bé queda, no?
Egipci
francès.
Que elegant.
Hòstia, que raro, no?
Catalano-occident. Ah, no, que això és un seguro.
Sí, sí, exacte, sí.
M'he equivocat. Bueno, doncs això. Aquest el va conèixer en una actuació en una boat a Montparnasse. De fet, serà l'Edit qui el situï al centre concèntric musical. És a dir, que el col·loca, vamos.
Sí, 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 sí.
El George Moustaki el va col·locar ella, igual que el Charles
Aznavour.
Bueno,
perquè ella ja tenia un nom, no? Ella ja sí. Tenia un nom i una trajectòria i...
Sí.
Ja.
Sí, sí.
Això avui ja no passa, eh?
Sí, ràpidament es converteixen en amants. El que no passa?
No, els endolls, no? Podríem dir endolls.
No, ara no.
No, no, ara ja no...
Ni endolls, només hi ha portes giratòries, només.
Exacte. Sí, a més, inacabables, eh? Vull dir...
No, no, van girant i girant i girant. Exacte. Com un carrusel... El carrusel que hi ha a prop del Sacré-Cœur de París. Hi ha un carrusel que està allà, sempre posat allà.
I sempre va girant.
Sempre va girant.
D'aquí entra la idea, segurament.
Serà d'aquí. Doncs això, es converteixen en amants. Aquest agraït per tot el que la nostra artista havia fet per ell, li regala una cançó, Milord.
Oh.
És aquesta que sona ara.
Hòstia, mira que bé.
A veure. Un ombre de la rue.
Sí, 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 sí.
Tots els amants anaven guarnint, farcint, omplint el repertori de l'Edit Giovanna.
Mm-hmm.
Any 58, els dos amants tenen un greu accident de cotxe.
Hòstia, és que no sortim d'una que ens fiquem a una altra,
no,
eh?
La muntanya aquesta xinesa no...
Cada cop no té pietat. Més xunga.
Sí. Això empitjora la ja delicada salut de l'Edit i la fa tornar a recaure en la seva dependència de la morfina. Patirà unes quantes operacions que calaran en el seu petit dèbil cos. Quan dic petit, vull dir, era una dona que media un centímetre d'anar.
Hòstia, un centímetre és molt petit.
Un metre amb 42 centímetres.
Hòstia, molt petita.
I el seu pes eren normalment uns 40 quilos, o així, més o menys. Vull dir...
Molt petita.
Sí.
Potser era del vi, que s'havia pres en els biberons.
Ah, clar, clar, potser sí.
No va acabar de créixer o alguna
cosa. Sí. No va emmalaltir, però sí.
Però quasi,
no va créixer, no?
Ja.
De fet, era coneguda com a petit pardal, pardalet. I així és que es feia dir ella. L'Edith no està bé. Pateix dolor a tot el cos i depèn absolutament de la morfina que s'injecta a través de les mitges i del vestit abans de pujar als escenaris.
Hòstia.
Això és xute.
Això és un xute i vinga,
no sé quantos litros en sangre.
Ja, no, a més si posava 40 quilos, vull dir, tampoc hauria ser una dosi molt gran, no? Igual amb 4 gotes ja tenia prou.
Segurament. Som a l'any 59. Les gires pels Estats Units són cada cop més intenses, fins que un vespre, actuant a New York,
sí,
cau desplomada sobre l'escenari.
No tenia pinta d'acabar bé, això. No. Saps, eh? Des que has començat...
Hòstia, però pesant 40 quilos a l'escenari, o sigui, la caiguda seria com... O seria més suau, no? Potser?
Seria més com una pluma. Sí. Com quan cau una pluma. Sí, exacte.
Sí, bueno, llavors la gent no s'espantaria gaire. És aquí, a New York, que rebrà tractament quirúrgic. Un cop recuperada, entre cometes, perquè sempre estava així delicada, decideix tornar a París, però sense el Mustaki.
S'ha feit el Mustaki, no?
Sí.
T'ha agradat?
Sí, m'ha encantat. Som a l'any 61. La nostra artista ofereix els millors concerts de la seva carrera. Hòstia. Memorables són les actuacions que farà a l'Olimpia de París. És aquí que presenta la cançó. La cançó en mayúscules. Non, je ne regrette rien. Composada per Charles Dumont en 1956, exclusivament per a ella. Potser és la cançó més important de la seva carrera. I arriba quan aquesta ja s'està acabant. El 9 d'octubre del 62, del 1962, l'Edith Giovanna es casa amb en Teòfanis Lambokas.
Hòstia, vaja, que no... aquest també té pinta de ser grec, eh?
Aquest és
Teòfanis
grec.
Teòfanis Lambokas. Sí.
És un jove perruquer d'origen grec, 20 anys més jove que ella, i que intenta guanyar-se la garrofa tallant cabells a París.
Bueno, busca vides, sí, legal.
Sí.
Busca vides legal. A no ser que et faci pentinats molt xungos, que llavors...
No sé, però a París això de... Sí. Tallar els cabells, suposo que... No, la moda i tot això, vull dir...
Sí,
segurament...
Sí, per això...
Tendria feina, segurament.
Segurament, sí.
Sí, sí.
A part, abans hi havia tants calvos com ara o no?
A París no.
A París no, no?
A París no hi havia calvos.
Als altres llocs potser sí,
ara,
però a París...
Potser sí, però...
Algun no, ja. Jo algun cop que he anat m'ha semblat veure algun, però...
A la tardor hi ha més, eh?
Sí?
Sí.
No sé, jo els veig amb aquella espècie
de... És que no estan de moda, Uri. Els calvos a París ja no estan de moda.
No.
No.
A part porten una espècie, no boina, però... O són més les noies,
sí, no? Sí, sí, afrontesada, porten... no? Hi ha aquella cosa, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Són les noies calves, això, em sembla.
Ah, pot ser. Potser hi ha més noies calves a França que homes,
potser
no?
Sí. Potser sí. Ella introdueix el Teòfanis Lambokas, en el món de la cançó, i li posa un nom artístic.
Atenció.
Teo Sarapo.
Teo Sarapo. Bueno,
sí,
està bé, Sarapo sona fort, però bueno, potser mola.
Potser pensava en fer algun estil així més contundent.
Sí, algo més Sarapo, no?
Sí. Junts, què vol dir això?
No ho sé, però pues Sarapo sona, és que sona gràcia, fort.
Perdona. Junts cantaran en algunes gravacions. Alguns criticaran el Teo, doncs el veuen com un gigoló que vol aprofitar-se de la,
ja, ja,
de la seva fortuna, diguem-ne.
Ja,
no?
Ja, 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 ja.
Ella, molt malalta i addicta, declara que ell és com un fill que cuida de la seva anciana mare malalta.
Bueno, sí, és una manera de veure-ho.
Si
s'estimaven, no?
Si ja vol tenir un...
sí, sí,
algú que la cuidi,
sí, sí,
per
sí,
què
sí,
no? De fet, va tenir molts amants que ella mateix s'havia buscat i s'havia mantingut fins que ella havia volgut. Marlon Brandon, Yves Montand, Charles Aznavour, Josh Mustaki, i de diners no en tenia gaires. Se'ls gastava el dia, vivint la vida amb els seus amants i també amb les seves addiccions.
Bueno, és una manera de viure, sí.
Sí, sí. Sí. A principis de l'any 63, enregistra L'Homme de Berlín, escrita per Francis Lay. L'11 d'octubre d'aquest any 63, mor el director de cinema, dramaturg, poeta, dissenyador, Jean Cocteau, aquest amic seu, és amic...
Un dels amics que tenia, no?
Sí, sí, el director de cinema, amic seu.
Sí.
Llavors, aquest, poc abans de morir, el mateix dia de la seva mort, el mateix dia,
el mateix dia, abans de morir, escriure... abans d'estirar la pota.
Sí, havia de dir, bueno, un tio tan prolífic, tan creador, sí, 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 que feia de tot, era multidisciplinar. Havia de dir alguna cosa abans de morir. Va escriure. No ho va dir, va escriure.
Sí.
C'est le bateau que chef de couler. C'est ma dernière journée sur cette terre.
M'ho hauràs de traduir, perquè sí. Jo ja t'he dit que el francès no... L'alemany sí, i el xino potser també.
Una mica, no?
Però el francès no pillo res, només oui.
Oui, vale. Doncs t'ho diré literalment. És el vaixell que s'acaba d'enfonsar.
Hòstia.
Aquest és el meu últim dia en aquesta terra.
El teu va veure clar, eh?
Sí, sí, ho veia. I per què escriu això? A què es refereix el Jean Cocteau? A què es refereix i a qui es refereix?
No tinc ni idea.
Doncs Jean Cocteau estava al seu llit de mort entre els dies 10 i 11 d'octubre quan rep la següent notícia. Ha mort amb tan sols 47 anys d'edat i a causa d'un càncer hepàtic, l'Edith Piaf. Descansi en pau.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non.
Universal. Si a les paraules vols jugar, un diccionari universal.
Ei, César, això m'ha sorprès. Què, sí. Què és això?
Bueno, doncs avui estrenem secció.
Ah, sí?
Sí.
Hòstia.
Avui farem aquell diccionari que havíem pensat tantes vegades que farien, que són aquells termes que a vegades diuen als nostres podcasts.
Ah, vale, sí.
Que allò potser que hi ha gent que no sap que,
de sí,
què
sí, estem sí,
parlant.
Sí, sí, allò no? Que vam dir un dia de que potser podíem fer un diccionari musical.
Sí.
Diccionari universal.
Sí.
Ah, doncs està bé.
Sí.
I de què parlaràs?
Va, a veure, necessàriament no parlarem sí. De música. Bueno, a veure, sortirà la música, lògicament, perquè això és sí. Un podcast de música. Però, vull dir, parlarem de més coses. La cosa és, quan nosaltres fem un podcast i parlem d'un artista, és ambientant, no? En
sí.
Un espai, no? En un temps. Llavors, mm-hmm. Està bé que a vegades surten termes en els que hauríem de saber de què va una mica la cosa, no?
Llavors una cosa, què et sembla, sí. Llavors, si ho ambiento així?
Em sembla perfecte, ideal.
Sí.
Doncs avui parlem dels Duke Joint.
Duke Joint?
Sí, però abans d'això faré una petita introducció sobre el que és un Jim Crow.
Hòstia, a veure,
perquè...
tu parles anglès, parles francès...
No, anglès ho sé.
El pròxim dia, ja... si vols, parla
no italià, això, perquè ja saps...
no? Italià, no?
Ja saps que quan...
És russo.
Russo con voz de, parecía Rafael Acarrá ahora hablando.
Sí, sí,
semblava.
Sí. Esa literaria que sempre s'ho deia.
Alhora, bueno, no.
Exacte.
Vull dir...
Suprema.
Ens hem d'ambientar també amb això. Vull dir, llavors avui, encara que la idea era parar del Juke Joint, primer explicarem per què sorgeixen els Juke Joints. Hi ha una qüestió prèvia, no? Uh-huh. Llavors resulta que a l'últim quart de segle del segle 2019, a l'última part del segle, no? A partir dels anys 60 i pico, 70...
A veure, un moment, del segle 2019, has dit?
Del segle XIX.
Ah, vale, vale.
Són proclamades les lleis Jim Crow. Són unes lleis estatals i locals dels Estats Units promulgades per les legislatures estatals, meridionals.
Hòstia, vol dir...
Hòstia, bueno, vull dir, és la part
més, fort,
més del sud dels Estats Units.
Vale.
Vale. Les quals són dominades pels demòcrates. Uh-huh. Els demòcrates, vull dir, ja havia el Partit Demòcrata.
Sí, sí.
En aquells temps, vale?
Molt demòcrates, el Partit Demòcrata americà.
Ara veurem si són demòcrates.
A veure, a veure.
Aquestes lleis...
El nom diu que són demòcrates.
Sí, bueno, aquesta gent fan unes lleis que propugnen la segregació racial.
Hòstia, molt demòcrates.
Sí. A totes les instal·lacions públiques, sota el lema... O sea, vull dir, la segregació social la proposen per tots els àmbits de la societat, vull dir, a tot arreu. Vull dir, però tenen un lema, que és separats però iguals.
Ah, hòstia.
Hòstia, pues, que guai. Ah, bueno, llavors ja està, no passa res.
Sí, 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 o sigui, bueno, ja ho arreglen amb la segona part del lema, no?
Ai,
o sigui, separats, però iguals.
Sí,
bueno,
sí, clar.
Ja, igual de separats, no?
Sí, és jugar amb les paraules, no? Això ara ja no es fa, la política, avui en dia.
No, Junts pel Sí no es fa, Junts pel Sí,
no.
Junts pel No, Junts pel que sigui.
És una doctrina jurídica que justifica i permet la segregació. Mm-hmm. És un, diguem-ne que és un tripilló. És per saltar-se una esmena que hi ha a la Constitució dels Estats Units, concretament la catorzena esmena, que diu que tots els ciutadans, com t'ho diria, tenen una igual, han d'estar protegits igual, amb igualtat de drets.
Bueno, fins aquí bé.
Sí, és algo així com que cap estat podrà negar a cap persona, cap estat dels Estats Units, la protecció igualitària dels drets.
Bueno,
vull dir,
sí, està bé.
Això és...
Això, en principi, està bé.
Clar, però llavors...
Ah, hi ha un pero.
Se la salten, el tripilló que és aquest. Ah, han de ser tots iguals. Vale, 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 tots iguals. Separats, però iguals. Al final, realment, era iguals, però separats. Que d'iguals no tenien res, clar.
Hòstia, costa molt d'entendre.
Aquí follón, no?
Ja, se va haver un follón que no sabe dónde t'ha metido.
Aquestes lleis inclous afecten els afro-nord-americans i altres grups ètnics no blancs, no? Mm-hmm. Això vol dir que el tracte... Els espais, tot això, seran inferiors per a tots aquells que no siguin blancs.
Sí, o sigui, discriminació racial, vaja, dit ràpid, no?
Sí, clar, clar. Llavors, clar, segurament trobaran la gent que no és l'ètnia blanca, d'una manera, trobaran uns desavantatges econòmics, educatius, socials. Però, bueno, clar, ells viuen separats però iguals. Clar, tu imagina't, cinema, no? Entrada al cinema. Igual els blancs senten per la porta de baix, passen al cinema i estan a la pantalla en gran davant d'ells, a prop, primera fila i tal.
Allà,
clar, després igual hi ha una que diu negres per aquí, no? I una fletxa per una escala, no? Llavors, igual pujan contents i tot. Hosti, que guai, que l'amo els deixa pujar, l'amo els deixa pujar, els deixen al cine.
Sí,
gràcies.
Gràcies, encara que sigui per la porta del darrere i a les últimes files, no?
Clar, puges al galliner, que es diu, i igual veus la pel·lícula des de lluny i una sala rara.
Ja.
Però són iguals, perquè estan al cine tots.
Sí, home, i tant, tots iguals, igualtat d'oportunitats, no?
Sí. Molt bé. Llavors passa una cosa, que al sud dels Estats Units passa una cosa molt curiosa. La segregació aquesta, clar, com que són estats, no tenen la mateixa lleis.
No, sí, vale? Cadascun té...
Llavors, al sud dels Estats Units s'aplica la segregació de lliure.
Hòstia.
Lliure vol dir de dret. Vol dir que és reconeguda per la legalitat vigent. És a dir, que té un reconeixement jurídic. Que és legal, vamos. Que...
És legal la segregació.
Exacte, directament. O sea,
tot i que
els negues cap
iguals,
aquí i els vas cap aquí.
Iguals però diferents o iguals però lliures, però,
clar, però...
amb segregació, no?
Sí, sí.
Perquè és legal.
La llei diu que sí, tu per aquí, tu per allà i tal, però els drets són per tots, això diuen, eh?
Ja.
Clar, clar, però tu aniràs a l'escola aquella que té unes instal·lacions fetes una merda i uns professors que segurament ensenyaran molt pitjor...
Que no pas un blanc.
Però a tu et diran, tu vas a l'escola igual que el blanc.
Ja.
És aquesta la cosa. Llavors, als Estats del Nord serà de facto. la llei no serà una llei, sinó que serà, de facto vol dir que és de fet, és a dir, per la força dels fets.
Sí, sí, això és així i punto.
No? Però no hi ha, no hi ha un reconeixement jurídic. Realment no...
És que no els hi cal, tampoc.
Exacte, no els hi cal, directament. No els hi cal. Hi ha uns guetos, allà, els negros estan allà i els blancs estan allà. Sí, i sí, ja sí. està, i punt. Vull dir,
això però és així perquè no... és així i ja, ja està. Ja.
Però no hi ha una llei que ho digui.
No, no, és que no cal que hi hagi cap llei. Clar, o sigui, és així i punto. No.
Llavors, per què parlem dels Jim Crow? Doncs perquè són molt importants per entendre perquè el que deia abans, perquè sorgeixen els joints. Doncs perquè, clar, aquesta segregació fa que els negres o altres races, direm negres per...
Sí, sí, sí.
No sé com dir-ho, vale? Altres ètnies no poden treballar a les oficines federals. Els equips esportius seran separats per races. Les escoles també seran separades. Hi ha prohibició de compartir espais públics, serveis, els lavabos i els lavabos públics... un per negres i un per blancs.
Negres o els afroamericans...
El transport públic, saps aquella famosa Rosa Parks, no? Tampoc, bueno, d'això, ni botigues, ni cinemes, ni teatres, ni restaurants, ni bars, on només podien entrar els blancs. I si entraven els negres, doncs això és el que deien abans, eren separats, no?
Sí.
Llavors, és d'aquí que surten els llocs. Perquè els... la gent racialitzada tingui un establiment.
Volien tenir el seu
lloc, no? Un lloc socialitzar, evadir-se, un lloc d'esbarjo.
Sí.
Sobretot després de les jornades
laborals,
de treball.
Als camps de cotó, no?
Sí, encara estaven als camps de cotó.
Ja. De 12, 14, 16 hores, els que fossin, no?
Exacte, sí. Ja. Clar, aquests centres, els Jugjoins, són... normalment es troben en cruïlles, en creuament de camins, no? Com la pel·li del Robert Johnson. I en aquests, pues, servien begudes alcohòliques, menjar... alguns tenien una mena de botigueta, no sé com uns que viure, o així, no? Vull dir... també es feien apostes, alguns, els menys, també tenien habitacions per oferir, per passar alguna nit, això. En definitiva, és un lloc on els nous lliberts poden escoltar música. Lliberts són... ve d'alliberats. Vol dir, perquè aquesta gent abans...
Eren esclaus.
I els que van tenir més sort, quan es va abolir l'esclavisme, a final del segle XIX, doncs van poder agafar la seva terra i treballar-se al sol. Doncs tota aquesta gent té ara la possibilitat d'anar a un puesto, a menjar, a beure alcohol, a fer-se la seva festa i, sobretot, a escoltar música i ballar. Val? Llavors, és un lloc on, sobretot, se sent el blues. I aquesta música la porten els músics itinerants que van desfilant per tots els joints aquests, vale? I creen una xarxa cultural. Sense adonar-se'n, estaven creant una xarxa cultural molt important, sobretot entorn a la música blues.
Sí, la música d'arrel dels esclaus.
I els músics itinerants, ara vaig aquest, és que feien com una gira.
Per als centres aquests.
Vull dir, això seria aquesta secció d'avui.
Pues, home, molt interessant.
T'ha agradat? O sigui, farem més d'aquests?
Els Juke Joints. Sí, quan surtin, quan surtin paraules o coses d'aquestes.
Hi ha moltes per parlar, sí.
Que no acabem de saber ben bé què són, pues sí, és una bona manera d'explicar-ho. Doncs deixem una mica de música d'algun dels músics que va desfilar per aquests Juke Joints.
Exacte.
Posant una mica d'alegria en aquesta segregació tan escandalosa que hi havia en aquella època als Estats Units, no? Doncs marxant una mica de bona música.
I got a letter this morning. I say now, how do y'all reckon it read? I got a letter this morning. I said, now, how do y'all reckon it read? Well, it said, hurry, hurry, number. Now, 'cause the gal you love is dead. You know, I grabbed up my suitcase. And I took out down the road. grabbed up my suitcase. Yeah, I took out down the road. You know, when I got back, she was laying on the cooling board. I walked up right close, and I looked down in her face. Yeah, ooh. Yeah, I looked down in her face. A good old girl, she got to lay here till judgment day. Well, it looked like 10,000 people were standing round the burying ground. Yeah. Like it was 10,000 people, they were standing round the burial ground. You know, I didn't know that I loved her until it began to let her down. Oh, I fold up my arm. I said, I slowly walked away. I folded up my arms. Yeah, I slowly walked away. I said, farewell, farewell, honey. I'll meet you. Judgment day. Yes, I went in my room. I said I bowed down to pray. I went in my room. Yeah, I bowed down to pray.
One, two, three, four!
Ven a ensayar, ven a ensayar,
ven a ensayar a Universal. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh.
Ven a ensayar, ven a ensayar,
ven a ensayar a la Universal.
A veure, Uri,
a veure,
què ens portes avui? Això. Quin grup de la casa ens portes avui?
Doncs bé, avui com a grup de la casa et porto un grup que té una peculiaritat. Uh-huh. I és que canta en xinès.
Ostres.
Un grup que assaja aquí a la Universal, uh-huh, que tots són catalans, uh-huh, i canten en xinès. Uh-huh. Vols saber per què canten en xinès?
Sí, m'agradaria.
Doncs canten en xinès perquè el cantant sap parlar xino. Mm-hmm. També sap parlar rus, també sap parlar alemany, oh, també sap parlar català, castellà, ostres, anglès... O sigui, se li donen bastant bé les llengües, els idiomes. I de fet, el grup és el grup que es diu Gas. És un, mm-hmm, grup que es diu Gas, mm-hmm, i porten ja uns quants anys aquí a la Universal. De, mm-hmm, fet, jo quan els vaig conèixer, feien temes en castellà. Era un pop-rock així en castellà. La majoria dels seus components estan rondant els 50 anys i són d'aquests que els agrada el rock and roll, de Rolling Stones, aquestes, mm, coses, no? I llavors ells van començar doncs, bueno, fent un grup de pop-rock que feien els seus temes en castellà i alguna versió. Mm. I després va arribar el Jordi, que és el cantant, i bueno, amb ell també van seguir fent temes en castellà. la banda principal estava formada pel Jaime, que era el bateria, el Pepe era el baixista, el Salva, el guitarrista, i l'Irri, que tocava els teclats. ¿Vale? I llavors va entrar el Jordi, que cantava i tocava la guitarra, també. Llavors, amb el temps, s'ha acabat convertint com en una espècie de col·lectiu de músics, que per allà entren i surten diferents músics. Jo he tingut la sort de tocar amb ells a vegades. De fet, ara estem gravant uns temes a l'estudi, també uns temes nous, que de moment estem fent la versió en castellà.
Aquí a l'estudi 1, eh?
Aquí a l'estudi 1, sí. I després farem la versió en xinès. Ja està traduint les lletres al cantant per adaptar-les al xinès. I la qüestió és que el Jordi, el cantant, mentre feia classes de xinès, un dia va convidar un amic xino d'aquests de l'acadèmia. I el noi, quan va sentir les cançons, li va dir, així una mica de broma, hòstia, Jordi, i per què no canteu les cançons en xinès, ja que se't dona tan bé?
Això li va dir en català. Hòstia, Jordi, tal.
Sí, perquè el xinès parlava català, també era un xinès, però que viu aquí de fa molts anys, i li va dir en català que per què no cantava les cançons en xinès. I primer van fer com una mica en plan, hòstia, és una mica bogeria, no?, fer unes cançons en xinès. Però van dir, bueno, va, doncs per què no ho intentem? I sí, van passar unes quantes lletres que tenien al xinès i van fer el típic de fer un vídeo, ho van penjar al YouTube i, hòstia, van començar a tenir visites d'arreu del món, perquè recordem que a Xina el YouTube en si està capat, ells tenen una altra espècie de YouTube, no? Però, bueno, com xinos hi ha a tot el món, doncs... van començar a tenir visualitzacions de diferents llocs del món. Com una mica així amb la broma, van començar a fer alguns concerts i, de fet, van estar tocant a Madrid per a l'Año Nuevo Chino. Aquí a Barcelona també van tocar l'Año Nuevo Chino a la Sagrada Família, allò que es fa, fa al febrer. I jo recordo, a més, vaig anar un any i quan vam arribar estava plovent. I, clar, portàvem tot per muntar-lo i tal, i clar, ens van dir, hòstia, està plovent, no podem tocar, què fem? I llavors un dels de l'organització va dir, bueno, doncs mira, farem una cosa, posarem el CD i que surti el cantant i que canti en xinès, no?
Ostres.
I clar, i vam dir, hòstia, sí, però això és viable, sí, toques, no sé què, tal. Bueno, total, que estava plovent i va sortir el Jordi, el cantant, amb un xino que li estava aguantant el paraigües i ell a sota el paraigües cantant una cançó en xinès, saps? Del repertori que teníem. Que, a més, clar, els xinesos el que els va agradar de la música dels Gas és que era música occidental, com si diguéssim, perquè era un pop-rock occidental, amb lletres una mica surrealistes. De fet, van fer un EP que es diu El Eterno Debutante, que totes les cançons segueixen com un fil, un fil d'una història, que és una persona que cada cop que es desperta, cada dia que es desperta, vol aprendre una cosa nova, o vol fer alguna cosa nou, no? Yeah. Per això és l'Eterno Debutante. I, bueno, amb aquest EP que van gravar com de 4 o 5 temes, doncs van anar a tocar a Madrid, van tocar a Hamburg, han tocat a diferents llocs. I la veritat és que arrel de la pandèmia sí que la cosa es va parar una mica. Van haver-hi alguns músics que ho van deixar. I com el cantant, el Jordi, és amic d'un amic nostre, el Guillem Homs, anaven a l'escola junts. També anaven a l'escola junts amb el Marcel, que és un bateria també, que també havíem tocat junts. I llavors es van trobar en què els hi faltaven músics per poder fer certes actuacions. La qüestió és que li van dir al Marcel, li van dir al Guillem, m'ho van comentar a mi, i bueno, durant un temps vam fer la banda, vam fer uns quants concerts, i la veritat és que allà on anàvem, clar, la gent flipava. Un grup de Barcelona, tots catalanets, cantant en xinès, no? Era, clar, coros no feien perquè ningú sap xinès. I es veu que, a més, la complicació del xinès és que les síl·labes es poden dir amb diferent entonació. Llavors, depèn de com entones la síl·laba, vol dir una cosa o una altra. O sigui, el xinès és un idioma difícil de parlar. A més, és el mandarín, com si diguéssim, que és el més conegut, o el més parlat, no? I bé, la qüestió és que vam estar fent uns quants concerts, unes quantes coses, però arrel de la pandèmia la cosa es va parar una mica i va quedar com mig parat. I ara, precisament, estan gravant uns temes nous, primer la versió castellana i després la versió xinesa. I llavors avui et porto un tema que el vam gravar aquí a Estudi 1, a més amb la col·laboració de la Xinxin. És una noia que és de Vic i és xinesa, però que porta molts anys a Vic, vivint a Vic, i de fet va venir aquí a l'estudi, parla català com nosaltres, amb accent una mica xino, però vull dir que fa molts anys que està aquí, i va voler fer la col·laboració. Llavors, la cançó que et posaré ara és un tema que es diu Amor Secret, Secret Love, i és una cançó romàntica de... Bueno, pues,
d'aquest grup de catalans cantat en xinès.
Exacte. Llavors, això, aquest és un grup que forma part d'aquí de la història de la Universal, porta molts anys assajant aquí,
sí, sí.
I la peculiaritat que té és que canta en xinès. Llavors, posem el tema i si algú entén algú, que ho diguin als comentaris. I si no entén res, doncs és normal perquè és xino-mandarín. Llavors, endavant el tema i a veure què et sembla, César, a veure si et sorprèn.
Perversions. Bé, com ja sabeu, en aquesta secció us posem una versió i, bueno, si voleu jugar a endevinar qui és el intèrpret i creador original i qui fa la versió, doncs estaria molt bé.
Sí, sí, hi ha gent que ho encerta, eh? He vist en alguns comentaris que hi ha... El Nico acostuma a tenir bona oïda per saber, per saber qui, de qui és la versió.
Sí, sí.
A vegades és fàcil i a vegades no és tan fàcil.
Vale, doncs així, doncs, ens despedim de tots vosaltres. Fins al proper podcast.
Bon dia.
Bona tarda.
Bona nit.
Adeu. Adeu.
Como una blanca azucena, lo mismito que un jazmín, mi niña va hacia la iglesia, a la iglesia de San Gil. Ha cumplido 7 años y va a recibir a Dios. Mi niña toma rezando su primera comunión. En el quicio de la puerta estamos su madre y yo, con lágrimas en los ojos y risa en el corazón. Un coro serafines allá en el alta mayor, y hasta mi niña tomando su primera comunión. De rodilla es tan bonita y tiene tanto salero. ¡Gracias!